Pedigrí Català.
Que, Berta, ja has preparat el pedigrí mentre fèiem els crims?
Sí, mentre fèieu els crims he anat fent la pedicura.
La pedicura. El pedigrinatge.
Exactament, ara que tenim Setmana Santa. Mm. Doncs això mateix.
Molt
I
bé.
Mira, he trobat aquest article d'Opinió.
A veure'l? He trobat aquest article.
No, ja fa temps que... Ei, que jo m'ho preparo molt bé, això.
En comptes de llegir el temps o lectures o el que em dius, o la revista dels súpers, doncs llegeix articles d'opinió
sí,
sobre coses de llengua.
Exactament. I un bon lloc on anar a fer una mica el tafaner és a VilaWeb.
A VilaWeb.
A l'apartat... En aquest cas he anat a Opinió, però està dedicada a la llengua, aquesta opinió. I el títol d'aquest article, escrit pel grup d'estudi de llengües amenaçades, que a tu t'agraden molt les sigles, és el GELA.
Per què m'agraden les sigles?
Sempre.
El GELA. Amb el
sí,
GELA hem fet broma.
A vegades n'hem fet de
broma. És el CROSCAT.
El CROSCAT, el GELA... N'hem parlat d'altres, eh? Les...
Ai, no sé, ara no...
Bé, en tot cas, que es va publicar aquest article el 21 de gener d'aquest any, eh? I ens parla d'un fet que
està una mica gelat, ja no que està calent, de sortir del forn.
Està en constant ebullició, de fet, que és que se centra en Catalunya, eh? En la societat catalana, i explica, a veure, temes que ja sabem que en els darrers anys doncs, han arribat moltíssimes persones nouvingudes, que cal fer una acollida lingüística, que s'han activat tots els mecanismes oportuns per adaptar-nos a la seva cultura, fins i tot, de tots aquests nouvinguts, i que s'ha percebut com un tresor, tot això, sí, que, i amb humilitat. I fins i tot, mira, et parlaria la Junyent, la nostra...
La meva amiga.
La teva amiga, Carme Junyent, i meva.
Sí, sí.
Ha escrit...
En
un estudi va comentar que hi havia 300 llengües actualment parlades a Catalunya, o sigui, estem parlant d'una riquesa brutal, no? Llavors, que les persones que treballen amb la immigració, què han de fer, no? Com s'ho maneguen per acollir tota aquesta incorporació doncs, de persones amb tot un bagatge no només personal, sinó cultural i lingüístic? Doncs s'han fet, per exemple, un exemple molt interessant és el de la Universitat de Girona, on al gabinet, també tenim un altre sigle, GALI, el Gabinet d'Assessorament Lingüístic per la Immigració, ha fet estudis de comparació de les seves llengües amb el català, recursos pràctics de vocabulari i, concretament, amb el tema de la salut de la conversa mèdica, reflexions de temes de salut que hi ha en les diverses cultures. És a dir, arriben d'acord, tot de nouvinguts, com els entenem? Aquesta ha sigut la preocupació principal durant els darrers anys, no? Per exemple, tu, aquesta paraula que hi ha aquí en xinès mandarí, que està així escrita, amb els seus caràcters, que es diu uji-ji-hi-hi.
Com ho has dit, això?
Uji-ji-hi-hi. Això significa...
Uji-ji-hi.
Què vol dir? Això doncs vol dir que per ells hi ha una paraula, que és aquesta tan curta, que significa negar-se a seguir el consell del metge per por de ser titllat de malalt. És a dir, tu el metge et diu, doncs mira, per curar-te d'aquesta grip t'has de prendre això, això, això. Però tu, ugi, rigi, fas ulls clucs i dius, no, que jo no estic pas malalt, per tant, no et faig cas.
La meva pregunta és, no havíem dit que parlaríem de gent gran i metges? I ara sí, vaig molt perdut, eh?
I tens tota la raó, però això és per ensenyar-te el paral·lelisme que hi ha aquí.
Aleshores.
Tu imagina't, es comença a moure tot un engranatge per entendre la cultura, la llengua de totes aquestes persones que arriben, perquè siguin ben ateses i se sentin
sí,
còmodes.
Perquè per donar-los una atenció adequada.
Exacte, que és del tot,
proporcionar-los,
del tot lògic i del tot comprensible i a més és fantàstic. Però què fem amb el terreny de la bellesa dels catalanoparlants que arriben a una edat avançada i que els agrada comunicar-se, és a dir, que es comuniquen amb la seva llengua, no és que els agradi, sinó que s'hi comuniquen. Doncs en aquest àmbit ho tenim una mica més... es demanaria el mateix compromís de comprensió de tots aquests pacients, no? Perquè dins d'aquesta comunitat que és vulnerable, no? La bellesa en general, les persones grans catalanoparlants s'han d'entendre amb metges, infermers, fisioterapeutes, vull dir, treballadors...
Clar, fins i tot amb els cuidadors, a vegades vegades passa ja per diferència d'idioma. Hi ha molts cuidadors sud-americans i...
Exactament. Clar. I a més a més és un col·lectiu doncs, que també està sotmès a moltes pèrdues. Des de les facultats físiques i mentals fins a la pèrdua de familiars o renúncies, no? Han d'anar a viure en una residència o en un hospital. Doncs són sectors que clarament tenen una pèrdua, un conjunt de pèrdues. Aleshores, dolor de llengua, el títol d'aquest article. També s'han de sentir ressentits en la llengua, també han de renunciar, no? Aquesta, és a dir, és l'última autenticitat que segurament els queda, no? La comunicació en la seva llengua, no? Doncs aquesta situació és ben bé per analitzar-la, perquè així com, per exemple, entre els joves, ells tenen un sistema híbrid de comunicació, tant amb una llengua com amb l'altra, si parlem de Catalunya, amb ells no els costa gens, no? de canviar, però clar, en un ras i curt, el tema és que és una nova evidència d'alienació, comenta l'article. I jo ara, si em permets un moment, recordo la meva tieta, que sempre li diem a casa meva, la tieta d'Alemanya. Ella és era catalana perquè va morir i vivia a Stuttgart en un poblet petit, en una residència. I aleshores sempre les cuidadores ens deien, és que no l'entenem quan parla. Ens ho deien en anglès a nosaltres, perquè no parlem alemany, però ens ho deien, no? A la meva mare i a mi, no l'entenem quan parla. I nosaltres li dèiem, però a veure, què passa que no l'enteneu? Sí, perquè parla en català. I esclar, la meva tieta el que feia era explicar el que li passava. I ella parlava perfectament l'alemany des de feia 40 anys, però quan ella es queixava de coses, li sortia el català. Aleshores, el mateix amb aquest sector catalanoparlant al seu propi territori.
Que això no és greu, no?
Exactament. Ells, per exemple, podrien dir que estan aixoribits, o que sembla que es veuen les orelles, o que noten amb tristesa que repapiegen, o que fan catúfols, per exemple. O, per exemple, ja se sap que caldera vella, bony o forat, també podrien dir. O comuniquen els pensaments més foscos amb frases com així, a mal de mort no hi valen metges. O que senten que tenen els dies comptats, o que estan a les acaballes, o molt interessants relacionades amb el món tèxtil. Per què? Perquè a Catalunya sabem que hi ha una tradició i un comerç de la indústria.
Influència en aquest àmbit, sí.
Exactament, doncs fil per randa, fila prim, no perdre passada, totes aquestes expressions. O ells dirien també mala peça, que tenen mala peça al taler, que no és un arrebatament poètic, sinó que és un producte d'aquest ajustament, d'aquesta tradició.
Sí. Clar, i parlen de la forma més genuïna que tenen, però es troben que potser els professionals mèdics
Tenen un desafiament, aquests professionals mèdics. Jo més que problema... És un desafiament, és a dir, per implicar-se en aquesta tasca han d'activar tota una sèrie d'engranatges, no? I tenen un desafiament davant de dir, escolta, doncs, i una cosa natural de fer, perquè, clar, tot aquest personal mèdic és vingut de fora.
Clar, moltes vegades passa, clar. No?
I aleshores, doncs... una manera d'integrar-se també per ells mateixos seria doncs podrien incorporar aquestes noves expressions que potser molta gent, fins i tot catalanoparlants, van perdent.
Sí, clar, no només és cosa dels de fora, sinó els que queden, i per això cada 15 dies fem el Fes-me teva amb la Maria Cucurull perquè aquestes coses no passin.
Exactament.
Però el que veiem és que el problema és més greu del que semblava, és un repte més gran del que ens creiem.
Exactament, repte.
Molt interessant aquest article que ens comentes, Berta, sobre això, problemes de comunicació. Tu què rius, Adrià? Home, va.